Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un acte de violència sense precedents ha sacsejat els usuaris del metro de Barcelona aquest cap de setmana. En un vídeo compartit a les xarxes socials es mostra com un home sense motiu aparent inicia un atac indiscriminat contra totes les dones que es creuen en el seu camí a l'estació de Camp de l'Arpa de la línia número 5. Aquest incident, protagonitzat per un jove magrebí, ha desfermat una ona d'indignació i preocupació a la ciutat comtal, avivant així el debat sobre la seguretat en el transport públic, sobretot als caps de setmana. Tornant als fets d'aquest cap de setmana, podem veure com l'agressor comença el seu embat propinant bufetades a les dones presents a l'andana, però el moment més esgarrifós arriba quan colpeja per l'esquena a una dona amb un cop de puny que la fa caure al terra, amb una violència que jo diria que és brutal. I és que la plantofada agafa la pobra dona completament desprevinguda i, per tant, l'impacte amb el terra és molt i molt fort. I ara anem amb el que sol succeir en aquest tipus d'accions violentes. Els vigilants de seguretat aconsegueixen retenir l'agressor en la mateixa estació, on posteriorment és lliurat a la policia autonòmica. Malgrat comptar amb 5 antecedents, les autoritats decideixen posar-lo en llibertat. La víctima agredida, de manera greu, es presenta a la comissaria i posa una denúncia amb un comunicat mèdic on s'indica que ha sofert una perforació del timpa. Arran de la denúncia, l'agressor torna a ser detingut i ara sí, el jutge ahir diumenge l'engarjola. I tu et deus preguntar si és prou segur el metro de Barcelona. Doncs les estadístiques asseguren que és un dels més segurs del planeta, però encara i així concentra un volum destacat de les incidències que ocorren a la capital catalana. L'última enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es va conèixer fa poc, i són dates d'una mostra amb 8.308 entrevistes, assenyala que el 21% de les persones que van afirmar haver sofert un fet delictiu en el transport públic durant l'any 2022 van assegurar que sempre ha succeït a la línia 1, la vermella, del metro de la ciutat de Barcelona. Bona tarda, soc Carlos Osada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassem notícies d'interès i d'actualitat d'aquest matí de dilluns.
Doncs mira, comencem al Baix Empordà perquè un caçador ha ferit greument a un ciclista en una zona boscosa de Forallac. L'ha disparat perquè presumptament l'ha confós amb un senglar en una zona que estaria habilitada per fer batudes. El ciclista està ingressat a l'Hospital Trueta de Girona, però afortunadament no estem per la seva vida. I els veïns de Barcelona insten el govern a invertir més recursos econòmics per poder rehabilitar el barri del Besòs. Per fer-ho faria falta un conveni entre Generalitat, Estat i Ajuntament per poder finançar tota aquesta operació. Els veïns reclamen compromisos més enllà de les campanyes electorals. I atenció al vent, perquè l'alerta per fortes ventades s'allargarà fins aquesta mitjanit i a més s'amplia el prelitoral sud, Camp de Tarragona i nord-oest de Catalunya. Les ratxes de vent poden superar els 70 km per hora en aquestes zones i poden aparèixer de forma sobtada. Protecció Civil demana molta precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 5 persones per cultivar gairebé 2.000 plantes de marihuana en una vivenda de Matà de Pere. Són 4 homes i una dona. Tenien tota la infraestructura per cultivar la marihuana i també tenien punxada la llum. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. L'Agència Catalana de l'Aigua manté contactes amb el port de Tarragona per si també calgués portar aigua de l'Ebre en vaixell a Barcelona. L'ACA parla d'uns 7 hectòmetres cúbics a l'any, que representaria una petita part de l'aigua de l'Ebre. En qualsevol cas, és una opció aquesta que s'intentarà evitar perquè és la més cara. I una cosa més, l'associació Amics de la Rambla convida a tothom a conèixer la història d'aquesta emblemàtica via i ho farà amb 12 rutes gratuïtes del 25 de febrer al 25 de març. No són les primeres, la iniciativa ja es va fer l'any passat amb molt d'èxit i per això es tornen a repetir. Es financia aquest projecte parcialment amb l'impost turístic de Barcelona.
Gràcies, Yolanda. Tot això, notícies d'una setmana que comença amb un nou episodi de vent, com deies, i que afecta molts punts de Catalunya. A partir del migdia, el mestral està tornant a bufar amb molta força les comarques de Tarragona, on de segur repetiran les ratxes màximes d'ahir, uns 100 km hora. Els llocs on més bufarà serà entre la costa del Tarragonès i el Baix Camp i també el Baix Ebre. Però la ventada també arribarà a les comarques de Barcelona Sud i el Pla de Lleida. I de cara al vespre, la tramuntana també es farà notar els cims del Pirineu i el nord de l'Empordà. Sortim a les carreteres amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit afectat per aquestes nombroses mobilitzacions del sector de la pagesia, especialment aquest matí a Terres de Ponent, a la casa de Lleida, es manté tallada l'autovia 2 a Soses en els dos sentits de la marxa i l'autopista a P2 també a Soses, en aquest cas en sentit Saragossa. D'altra banda, en aquest punt de desviament abans d'arribar a Soses, a l'altura d'Albatàrrec. Hi ha retencions cap a la Ella 12, aquí a Albatàrrec, per aquest desviament de l'autopista. A la A22 també es manté el trànsit tallat per protestes entre Lleida i Almacelles, i finalment a la C14 a l'altura de Ciutadilla. A la Terres de l'Ebre també hem destacat un parell de trams, un parell de vies, en aquest cas afectades per marxa lenta, a la Nacional 420 entre Móra d'Ebre i Móra la Nova, i la C12 entre Garcia i Móra la Nova. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15, 9 matí de protestes de la pagesia i amb marxes lentes a tractors en diferents carreteres de les comarques de Lleida i Tarragona. El plat fort, però, de les mobilitzacions de pagesos i ramaders s'espera demà. Unió de Pagesos ha convocat concentracions a les portes de Mercabarna, al Port de Tarragona i a la Nacional 2, al seu pas per les comarques de Girona. El malestar, pel moment crític, pel que travessa el sector primari, la fotografia d'aquest matí al Sergi Tor des de les comarques de Lleida. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. La sensació és que s'entra en una setmana clau i els pagesos esperen una resposta concreta tant del govern central com també el de la Generalitat, que s'ha compromès per finals d'aquest març a impulsar la finestreta única. Avui s'han reactivat les protestes i tensió a Lleida. La intenció era bloquejar autopista i autovia, que hagués tallat l'accés per carretera a la capital, a Lleida, Tana, però també la seva continuïtat cap a Barcelona per centenars de camions. Finalment, els tractors han ocupat l'autovia i els Mossos no han permès bloquejar l'autopista amb tractors. Jordi Larios, pagès, defensa que devia els permisos.
Los permisos son aquests, tallar la 2, tallar la P2, i sí, cap problema, i ara arribem aquí i no ens deixen entrar a l'autopista. A l'autovia no hi ha cap tipus de problema, però a l'autopista sí. Ja veieu que aquí estan els antidisturbis preparats.
Uns 50 pagesos han anat a peu fins a l'autopista i s'ha pactat amb els Mossos talls alternatius per deixar pas als vehicles. Larios es queixa de l'actitud del govern de la Generalitat i avisa.
Aquest govern que està tan predisposat a treballar amb nosaltres, tan predisposat a ajudar-nos i estar al nostre cantó, pues, bueno, no ens deixa manifestar-nos. Teníem tots els permisos, ho teníem tot, i ara no ens deixen. Després potser quan ens necessiten les següents vegades potser no ens troben, perquè quan s'ha de sortir a tallar perquè de Madrid ens diuen coses, els primers som els pagesos amb els tractors. Quan hi ha un incendi, els primers som els pagesos amb els tractors.
I viatgers afectats pels talls, com Cosme García, es queixava a COPE Catalunya de la falta d'informació.
Això és el que jo trobo a faltar, no? Així com la Guàrdia Civil s'ha de dir que ha estat molt atenta, que ha estat bé, perquè clar, si no, allà te pots tirar una hora, dos, tres. Doncs han preferit tornar cap a Lleida, i a Lleida la gent ja s'ha desviat.
Els pagesos agrupats amb el lema Revolta Pagesa diuen que no s'aturaran i mantenen el pols tant al govern central com amb el de la Generalitat. Afirmen que ells són els primers a perdre diners per aquestes protestes perquè el seu viatge a Barcelona els va costar uns 700 euros.
Gràcies, Sergi. Una de les reivindicacions de la pagesia és l'excessiva burocràcia que han de suportar, burocràcia de totes les administracions, i que s'ha convertit, diuen, en un mur que fa perdre la il·lusió a molts d'aquests pagesos i també a molts ramaders. I és que fer gestions en una finca agrícola ramadera s'ha convertit, diuen, en un malson, i alguns productors fins i tot es plantegen llançar la tovallola. Aquesta sensació que tenen d'impotència i també de veure's desbordats per la gran paperassa que hi ha, la comparteix, per exemple, els gestors, amb els que ha parlat la Violeta Martos.
Els pagesos convoquen una nova setmana de mobilitzacions i talls de carreteres. Després de les marxes lentes dels tractors que van arribar a Barcelona, el sector agrari demana més solucions i més ràpides. Un dels problemes a solucionar és l'accés de burocràcia que, diuen, els ofega. Els obstacles administratius als quals estan sotmesos són una de les causes per les quals van iniciar les mobilitzacions la setmana passada. Segons el Col·legi de Gestors de Catalunya, les administracions mantenen un control exhaustiu sobre els productes. Helena Estopà, membre del col·legi, descriu la quantitat de tràmits burocràtics que han de gestionar els pagesos, que augmenten la dificultat, però no els aporten beneficis.
El control del bestiar, cada bestiar està numerat, se coneix tota la traçabilitat de tot el producte, tots aquests, diguem, productes que formen part de la cadena de producció i que cada vegada els fan més lights, és a dir, amb la desencusa de que són molt contaminants, doncs cada vegada tenen menys efectivitat, i per tant cada vegada, doncs, el pagès necessita comprar-ne més, ficar-n'hi més sovint, el qual encareix els costos de producció.
A més, les institucions demanen criteris de sostenibilitat que obliguen els pagesos a canviar la maquinària havent d'assumir els costos, que són molt elevats. Jordi Ginestà és un pagès de Castellserà, a l'Urgell, i diu que sovint ha de destinar més temps a omplir paperassa que a treballar el camp.
Ens trobem que hem d'escriure tot el que fem durant el dia, per dir
així, per les aplicacions que fas de fitos, amb els números de producte de cada fito, que són diferents, escriure al quadern, ara ens el volen ficar digital. Clar, tot això és una feina que, clar, arribes a casa i has d'apuntar-ho tot. I tens més feina a apuntar-ho tot que no pas a fer-ho.
Sumat a les dificultats burocràtiques, ara la majoria de tràmits s'han de fer en línia, un fet que encara complica més la gestió dels papers. Segons els gestors, no trobar una persona física a l'altra banda i que les gestions siguin digitals ho fa tot encara molt més difícil pels pagesos.
Gràcies, Violeta. Esperem que tinguin sort els pagesos i que puguin sortir-se'n doncs, amb les seves reivindicacions endavant. Els que també estan en peu de guerra són els treballadors de Danone, a Parets del Vallès. Avui han sortit als carrers de Barcelona per reclamar que no es tanqui la factoria tal com ha anunciat la multinacional francesa. Els treballadors afectats, uns 157, consideren que el tancament no està justificat i exigeixen un pla industrial que garanteixi el futur. Ha seguit la protesta d'aquests treballadors, la Yolanda Canales. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. Així ha començat la protesta dels treballadors de Danone a l'estació de Sants i en la que han participat unes 250 persones. Manifestació que ha començat amb un ambient festiu i que ha acabat a les portes de la seu de la companyia al carrer Buenos Aires. Allà s'hi han viscut alguns moments de tensió entre manifestants i Mossos. Els treballadors han llançat ous i iogurts contra la façana de l'edifici, també han llançat bengales i han enganxat adhesius amb missatges contraris al tancament. En tot cas, el que demanen és que es mantingui l'activitat a la planta de Parets, perquè creuen que no hi ha motius econòmics per tancar-la. I com a mal menor, que es garanteixi el futur dels 157 treballadors afectats. Es planteja la possibilitat que puguin ser traslladats a la planta del DAI, a València, sempre que els treballadors els encaixi. En Lucas ha estat un dels empleats que ha sortit al carrer aquest matí i deixa clar que lluitaran fins al final.
Seguiremos con esa lucha hasta que agotemos el plazo de, bueno, pues el plazo de negociaciones que tenemos. A partir de ahí pues veremos qué opciones más hay, pero ahora mismo no nos vamos a seguir de ese guión. No se cierra la fábrica de Parets y no se cierra porque está funcionando.
Danone preveu tancar la planta de Parets a finals d'aquest 2024 amb una forquilla que podria arribar al primer trimestre de 2025 per resoldre qüestions tècniques.
Seguim als carrers de Barcelona. Avui és el primer dia feiner que Aribau i Muntaner, dues de les vies més importants de l'Eixample, tenen un carril menys. Un dels quatre carrils és des d'ara per un cordó de serveis amb càrrega i descàrrega, contenidors i places d'aparcaments. Veïns i conductors han rebut de manera ben diferent tots aquests canvis. Roxana, des del carrer Aribau, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Aquí des del carrer Muntaner i Aribau les opinions són diverses. Escoltarem algunes d'elles. Comencem per l'Alberto, veí de la zona que no té una opinió gaire positiva respecte als canvis.
Pues la verdad es que muy mal para la circulación. Los que tenemos coche aquí en el barrio es desastroso. Y mucho moto ahora para aparcar, pero en verdad es un desastre todo.
Una altra de les opinions ha estat la d'en Jordi, resident del carrer Aribau, que s'ha mostrat positiu respecte a la possible reducció del trànsit de la zona.
Sí, sempre. Si es redueix una mica, sempre serà bo, perquè sempre hi ha molt de soroll i molt de... Vull dir, que tot el que es pugui reduir, jo encantat.
Però no totes les opinions són blanc o negre. També hi ha opinions barrejades, com és el cas de l'Andreu, que ha opinat sobre els canvis i la problemàtica dels transportistes a la zona.
Els canvis al carrer ens semblen molt bé, estan molt ben fets. El que no ens sembla bé és que els transportistes aparquin on volen. Crec que això no. Si no hi ha suficients aparcaments, que els hi posin més a les altres carrers.
Com hem vist, no hi ha una opinió generalitzada respecte a aquests canvis. El que sí és segur és que aquesta mesura alentirà el trànsit en aquestes zones en concret i alentir la circulació significa, entre altres coses, un augment de la contaminació.
Gràcies, Roc, des del carrer Aribau i el carrer Muntaner. Doncs analitzant la situació amb aquests canvis que s'han produït des d'avui mateix en aquest primer dia laborable en què s'ha suprimit un carril d'aquestes dues importants vies de l'Eixample barceloní. Et parlo ara d'aquesta afirmació. El presidencialisme de Pedro Sánchez em sembla un atemptat a la monarquia. És el que diu l'historiador Jordi Canal el mateix dia en què Francina Armengol, que és presidenta del Congrés i política de màxima confiança de Pedro Sánchez, ha anunciat que tard o d'hora caldrà abordar el debat sobre monarquia o república. L'historiador Canal assenyala els perills que envolten a la monarquia de Felip VI. Violeta Martos.
L'historiador Jordi Canal considera que la monarquia viu uns moments complicats amb l'actitud presidencialista de Pedro Sánchez. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Canal ha explicat que la Constitució del 78 ja limita les funcions del rei, però si a més tens un president del govern que et retalla encara més, aquí hi ha un veritable perill. L'historiador posa noms i cognoms als perills.
L'ambigüitat del PSOE és més greu i el presidencialisme de Pedro Sánchez a mi em sembla que és un atemptat a la monarquia.
Tot i això, Jordi Canal considera que Espanya té una monarquia moderna i posa en valor el paper de la reina.
La reina Letícia ha aportat uns elements de modernitat a la monarquia que li han anat bé i penso que aquest equilibri entre tradició, perquè tota monarquia ha de ser tradició, i modernitat funciona en ple segle.
L'historiador creu, però, que a la monarquia espanyola li pesa molt el seu passat, ja que es va trencar amb una tradició.
La monarquia espanyola sempre estarà en perill. I sempre estarà en perill perquè és una monarquia feble. És una monarquia feble perquè té una interrupció de la tradició que no tenen altres monarquies. Ni la monarquia danesa, ni la sueca, ni la britànica tenen interrupció de la tradició.
Jordi Canal creu que la monarquia del rei emèrit Joan Carles I no va saber llegir que s'havia iniciat una altra època. Va continuar actuant com en el segle XX i això se'l van portar per davant.
Gràcies, Violeta. Aquest dilluns estem analitzant a COPE Catalunya i Andorra les eines que tens a l'abast per aconseguir un lloc de feina. A la linterna de COPE Catalunya i Andorra amb la Montse Rodríguez t'explicarem com fer un bon currículum, que és la primera comunicació immediata per aspirar a un lloc de treball. I d'aquí un moment comentarem amb un expert com preparar una entrevista de feina. I aquest matí arran en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat l'experiència del David, que fa poc s'ha enfrontat a una entrevista de treball. Paula Alfonso, com ho va viure el David?
El David Rodríguez Plana ens explica com es va preparar per realitzar una entrevista i també ens comenta de quina manera va trobar aquella oferta de feina.
Vaig estar buscant una sèrie de vacants de feina que encaixessin amb el meu perfil laboral i vaig ordenar el currículum com més interessava per enviar-me aquesta feina i més que res també la imatge, la impressió que pots donar quan els vegis en persona, perquè per telèfon sembles d'una manera, però millor vas allà i vas desarreglat, sense anar ben vestit, clar, això no els agrada.
Explica que va investigar quins punts més importants havien d'estar en el seu currículum per agradar aquella empresa que l'havia escollit per realitzar una entrevista.
Ja, és que ara hi ha moltes eines per internet que t'ajuden a fer el currículum i així sembla que no és més senzill fer-ho. Sí, vaig buscar per internet com fer el currículum ideal i em van sortir moltes pàgines i vaig estar investigant quines coses capta més l'atenció a les empreses per ficar el currículum.
També comenta que en el 2023 hauria fet aproximadament unes 30 entrevistes. Destaca que una de les empreses que el van escollir per fer una entrevista captaven a molta gent i un cop va fer l'entrevista pel fet de ser home no el van agafar. Li va passar en un centre de ginecologia. Es mostra preocupat perquè ell es considera tot un professional i això de que per ser un home no el van agafar li va afectar molt.
Molta gent, per exemple, ginecologia, clar, fiquen, busquem auxiliar. Clar, jo he treballat d'auxiliar a l'Hospital Clínic, a maternitat, plantes allà, és que ets un noi. Clar, el que he esperat, diu, si busqueu auxiliar, fiqueu que busquin tipus d'auxiliar, perquè si apareixo jo, molta experiència, i una que acaba de treure el títol, per què l'agafareu? Perquè és la noia i us interessa més la noia que jo que tinc experiència.
El David ens diu que per trobar feina ha tingut que ser molt constant i cada dia utilitzar les plataformes de buscar feina, encara que per ell la més utilitzada és la d'Infojobs.
I ara saludo al senyor Nilton Navarro, que és responsable de marca d'Infojobs. Senyor Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos hablando de entrevistas de trabajo. Usted conoce muy bien el tema. Una entrevista de trabajo, me imagino que o a una entrevista de trabajo no se puede ir a la aventura. Hay que prepararla, por ejemplo, y también conocer un poco la empresa a la que optas a trabajar, ¿no?
Por supuesto, es muy importante que nos preparemos siempre para la entrevista de trabajo y en todos los aspectos. Debemos de conocer a la empresa, incluso hasta podemos llegar a investigar un poco quién es la persona que nos puede llegar a entrevistar, conocer un poco los valores, proyectos, porque eso también es un valor añadido para cualquier entrevista de trabajo.
Claro. Hay una cosa muy importante, Nilton, cuando vas a una entrevista para conseguir un trabajo, los nervios. ¿Cómo podemos calmar los nervios que nos pueden jugar malas pasadas?
Bueno, hay un aspecto también muy importante, que esos nervios que podemos llegar a una entrevista de trabajo los vamos a tener y es lo normal del mundo. Lo importante es que podamos llegar a controlar en ese momento de la entrevista de trabajo, y una de las cosas que nos pueden ayudar es practicar un poco la entrevista, prepararte muy bien con esos datos, con esas cifras que tú quieras comentar, y sobre todo repasar muy bien tu currículum al detalle, revisar muy bien el tema de las fechas, algunos datos, conocer nuevamente el tema de los valores, el enfoque de la empresa, a qué se dedica. Eso también es un gran valor añadido, que eso también te va a sentir una persona más segura para esa entrevista de trabajo. Sí. Y otra de las cosas que también siempre viene muy bien es dormir antes, dormir un día antes muy bien, tranquilizarte, porque eso te va a recuperar muy bien a nivel de tu cuerpo y plantear muy bien esa entrevista de trabajo como una conversación. Eso es muy importante, de otro de los aspectos, porque parece que una entrevista de trabajo puede ser un interrogatorio y no es así. En realidad es una conversación donde la otra persona quiere conocer un poco más de ti, de por qué tú eres la persona ideal para ese proyecto, y tú tienes que darte ese darle ese valor a todas las cosas que tú sabes hacer, a ese talento, claro, tus habilidades, tus aptitudes. Así que es muy importante que pues practiquemos, que descansemos muy bien un día antes y después poner toda la carne en el asador para preparar esa entrevista de trabajo.
Y ya situados en la entrevista, Nilton, ¿quién ha de marcar el ritmo, el entrevistado o el entrevistador? ¿O depende de la conexión que haya entre ambos durante esta entrevista, precisamente?
Yo creo que aquí también depende de ese, como se le puede llamar, esa conexión, ese feeling que tú puedes tener con otra persona, pero sí muy bien que tengas tu cuenta, ya sea si a nivel de ritmo o a nivel de quién quiere liderar la entrevista. Lo importante es que tú debes de tener en cuenta de indicar y decir muy bien toda esa información que tú quieres que la otra persona se quede y que estés demostrando que tú eres la persona ideal para ese talento. Si están buscando una persona con habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de escucha activa, de proactividad, pues si todo eso lo tienes, pues que le ayudes a entender con ejemplos lo que tú eres buena para esas habilidades o aptitudes o conocimientos. Al fin y al cabo, esa entrevista te va a catapultar muchísimo para ese trabajo que tú estás buscando, ese proyecto que te haga feliz.
En cierta manera, Nilton, demostrar un poco que confías en ti mismo, que estás seguro, pero tampoco sin exagerar, ¿no? Sin dar esa imagen de que vas sobrado, ¿no?
Sí, en ese aspecto, sí, ese es un buen punto. La importancia de estar segura de uno mismo, la importancia de creer en uno mismo, de yo me quiero comer el mundo, es muy importante. Ahora bien, no llegar al extremo, ya sabes, nada con exceso, así que todos los días en ese aspecto, pero muy importante que vayamos eso seguro de este es el trabajo que yo estoy buscando, yo estoy me adapto muy bien, estoy preparado y me ajusto a lo que estáis buscando, así que es muy importante que la entrevista de trabajo nos vayan a ver realmente de todo nuestro talento.
Claro. Oye, Nilton, hay otro momento clave en estas entrevistas, clave y quizá complicado, hablar de dinero. ¿Cómo lo planteamos esto? A ver.
Bueno, el tema del sueldo es una de las cosas también muy muy importantes que nosotros, por ejemplo, desde InfoJobs siempre estamos concienciando a las empresas que siempre pongan un salario, ¿no? El salario visible. Puede ser el salario tal cual el que tengan o incluso el tema de un rango salarial, porque aquí también es muy importante que las empresas pues lo pueden manejar. Así que nosotros para una entrevista de trabajo siempre aconsejamos que vayas investigando cuánto es lo que se paga directamente en el sector, por ejemplo, marketing digital, pues cuánto se paga en marketing digital, también el tema de la experiencia, tus habilidades, tus conocimientos, y eso lo puedes ver también con otras ofertas de trabajo que pueden ser similares. E incluso desde InfoJobs ahora hay una pestaña donde tú puedes ver las opiniones, valoraciones de las empresas, e incluso mucha gente que está trabajando en esa empresa o ha trabajado en esa empresa puede llegar a compartir, pues, si es una empresa que paga bien, tema de rangos salariales, ambiente de trabajo, así que eso también te puede ayudar muchísimo. Y lo que debes de tener muy en cuenta es preparar muy bien e informarte de lo que se va a pagar y también tener en cuenta ese rango al cual tú estás dispuesto, dispuesta a trabajar en esta empresa y en ese sector.
Nilton, acabamos ya. Yo creo que es muy importante estas tres cosas que te voy a comentar ahora, a ver qué me dices. Sonreír, no mentir y al final agradecer que te hayan llamado.
Por supuesto, sonreír es la primera ventana y la primera puerta que te van a abrir. El tema de ser uno mismo, que lo sumo nuevamente, que eso también va muy bien. Y el tema de agradecer, por supuesto, agradecer ese tiempo, agradecer esa entrevista de trabajo, y sobre todo yo le añadiría una cosa de darle seguimiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando hacemos una entrevista de trabajo dejamos como que la pelota del otro lado, y hay cosas que a lo mejor nosotros como candidato o candidata podemos hacer más. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho ahora la entrevista hoy lunes, pues, y si nosotros podemos preguntar, oye, pues más o menos un estimado de cuándo queréis cerrar el proceso de elección, si nos dicen, imagina, pues el próximo miércoles, si el próximo miércoles no nos han dicho nada, pues ya el jueves recomiendo pues enviar un email a esa persona para saber cómo ha ido el proceso, cómo ha ido tu candidatura, porque esto también es un valor añadido de esta persona está interesada, está haciendo claro. algo más. Así que sí. Dar un seguimiento añado a esas tres cosas que has comentado que son muy importantes.
Muy bien. Nilton Navarro, responsable de marca de InfoJobs, muchísimas gracias por tus recomendaciones, tus buenos consejos para la gente que nos esté escuchando y que tenga que afrontar una entrevista de trabajo ahora mismo. Nilton, muy amable como siempre. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, que vaya genial.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Són ja 3:43, arriba el moment de fer una petita aturada, 2 minuts de publicitat i després et parlo del paper i de la feina que fan els gossos d'assistència. Són aquells que estan, recordem-ho, educats i ensinistats per poder ajudar. Serà d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs arriba el moment de parlar del paper i de la feina que fan els gossos d'assistència. Són aquells que estan educats i ensinistrats per poder ajudar i assistir persones amb diferents tipus de necessitats, ja sigui en tasques sanitàries, de rescat, de guia o de vigilància i també de seguretat. Segur que t'has preguntat en més d'una ocasió com s'ha d'ensinistrar un gos, perquè segons quina sigui l'activitat que ha de desenvolupar necessitarà un tipus o un altre d'entrenament, o si hi ha una raça concreta per la feina que ha de fer. D'aquests i d'altres aspectes n'hem parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Roser, que és entrenadora de gossos, ja siguin, per exemple, per a persones invidents, per rastrejar persones, trobar droga o fer costat a la policia. Sergi Tor, què us ha explicat la Roser?
Doncs la importància d'educar el gos, que és vital. I quan s'ha de fer? Doncs els primers mesos. Es recomana entre el mes 2 i 3. L'educadora canina, Roser Feliu, Herrera en COPE Catalunya i Andorra, diu que l'ensinistrament és la millora del gos.
Molt important treballar molt bé l'obediència de base, que seria que el gos vingui quan el cridem, que s'estigui quiet, que no estigui de la corretxa, que puguem tenir una mica de control, i també el que aniríem l'educació general. Doncs un gos que no tingui problemes per viatjar, per anar amb un cotxe, per estar amb un transportí, i també que sigui sociable amb persones i altres animals.
I les característiques de la raça defineixen la seva tasca. El labrador serveix per companyia i teràpia al gos pigall de guia i altres races per rescat i ensinistrament de drogues. El que ja és una gran feina al darrere, Dolors Feliu ens explica el temps de treball.
Tres gossos de detecció de drogues i d'explosius, més o menys tardem un any. Des que fem tota la selecció, l'obediència de base, l'obediència específica i el treball operatiu, normalment és un any i mig de feina. Llavors això també s'ha de tenir en compte que moltes vegades el treball des de fora, algú que no conegui, sembla molt senzill, de dir, mira, que bé que el gos doncs, està buscant substàncies i no saben tota la feina que hi ha darrere de les hores i hores que requereix doncs, fer aquest treball tan especialitzat.
Recordem que a Espanya el número de gossos ja supera els infants menors de 14 anys. No és una situació estranya, ja que segueix les xifres de societats occidentals des de fa molts anys. A Barcelona, ciutat de l'últim registre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, situava amb 174.000 gossos a la capital catalana, amb una tendència d'augment de 10.000 cada any.
Y ahora hablamos con Jesús Arjona. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres vigilante de seguridad y trabajas actualmente con un perro. Esto es cierto, ¿verdad?
He trabajado durante años con perro, pero en la actualidad no trabajo con perro, pero por motivos tal, porque la empresa mía no tiene ahora la unidad canina que tenía antes, pero sí, he trabajado y sigo trabajando en un servicio donde hay una empresa que es Seguritas, que tiene una unidad canina y en otros servicios que también, o sea, sigo en contacto.
¿Conoces muy bien cómo es ese trabajo entre el vigilante de seguridad y el perro. En tu caso, Jesús, ¿cómo fue la adaptación entre el perro y tú cuando empezaste a trabajar, bueno, pues con este animal de compañía, que es tu compañero de trabajo? ¿Cómo fue esa adaptación? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que una cosa básica para muchos que hemos trabajado en una unidad canina es que nos guste el animal, nos gusten los perros, por lo tanto ya comenzamos con algo positivo, ¿no? Por lo menos en mi caso. No, por lo menos en mi caso.
Yeah.
Y los años fue una gran experiencia porque es un trabajo que al principio aprendes muchísimas cosas del perro, ¿no? Y del animal.
Hay un proceso antes de empezar a trabajar, ¿verdad? Me imagino tenéis que conoceros los dos, porque claro, no te van a poner ahí un perro y el día siguiente, pues, a hacer un servicio, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, lo primero es, tienes que hacer un curso, que depende de qué empresa es más amplio o menos, es donde te enseñan todo, ¿no? Cómo llevar el perro, qué órdenes darle, y luego ya haces el contacto directamente en el centro de formación con diferentes perros para aprender y al final ya cuando llegas al servicio acaban dándote el perro que vas a llevar y es cuando comienza esta relación que hablas, ¿no?
Con el
animal.
Y este inicio de relación, ¿qué va primero, por horas, por días? ¿Cómo lo gestionáis, Jesús?
Desgraciadamente no es tan amplio, ¿eh?
Yeah.
Coges el perro, lo conoces, es casi prácticamente el mismo día que te dan el perro, pasas un rato con él, empiezas a estar y lo sacas. Hay muchas veces que son perros que nunca han trabajado, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajé en ferrocarriles, ahora en metro, que no han trabajado en transporte, por lo tanto, tienes que, el primer día que hace, para conocer cómo va a actuar el perro en este tipo de escenario.
Claro,
porque
claro,
el primer día algunos están nerviosos, por algunos motivos, cuando el tren se mueve, cuando el ferrocarril se mueve.
Sí, sí.
O cuando se abren las puertas, o cuando hay un grupo de gente muy grande. Y el primer día es casi de eso, de conocer al perro y que el perro conozca el escenario donde va a trabajar.
Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, todo va funcionando perfectamente bien, si os vais adaptando el uno con el otro. Oye, una curiosidad, Jesús, cuando acaba la jornada laboral, ¿el perro se queda contigo o lo tienes que llevar a la empresa y ahí, pues bueno, tiene su habitáculo para poder descansar y dormir hasta el día siguiente? Vamos, ¿cuándo acaba la jornada laboral del perro?
Normalmente cuando acaba la jornada laboral del vigilante, ya se va a donde están donde tenemos el lugar para los perros.
Sí.
Y ahí pasas, pues ahí es donde ya lo dejan, ¿no? Tiene un cuidador también allí, pero bueno, ahí lo dejan normalmente. Y en el caso nuestro, en la empresa que yo estaba en ferrocarril en aquella época, pues te ibas unos 20 minutos antes y a los 20 minutos que aprovechabas para cepillarlo, darle agua, sacarlo un poquito más antes de meterlo.
Claro.
En la jaula grande que teníamos, que es con las medidas que tienen que tener. Y ya lo dejabas ahí, y aparte había otros compañeros que se dedicaban a pasar otros días si no te tocaba trabajar, claro, porque no trabajabas todos los días.
Sí.
Y hacías esto. En el caso mío, en aquella época había muchísima suerte, y algunos días cuando no trabajabas te dejaban ir igualmente, sacarlo un rato o incluso algún día cogerlo. Ahora tengo entendido que ya no se suele hacer eso.
Hay una relación muy estrecha con el perro, por ejemplo, cuando, digamos, se jubila el perro, tú que has sido compañero de algún perro con el que has trabajado, luego has ido a verlo, una vez jubilado el perro ya.
Cuando el perro se jubila, la empresa le dice al vigilante si se lo quiere quedar.
Claro.
Y en muchísimos casos se quedan.
Se quedan con
ellos. En muchísimos casos, yo tengo muchos compañeros que se quedaron. Yo, desafortunadamente, el perro que llevé durante años tuvo una enfermedad y hubo que...
sacrificarlo.
Sí. Y no, pero yo también esperaba, ya tenía una edad, tenía 7 años, y ya la había pedido y estaba esperando que llegara su jubilación para quedármelo.
Claro. ¿Qué raza ¿qué raza era el perro con el que trabajaste?
Pastor alemán. El mío era un pastor alemán de trabajo, que es un pastor alemán como el que suele ver, pero es un poco más grande y no tiene caída a la espalda, sino tiene la espalda recta, por lo que es bastante mejor para trabajar.
Muy bien, pues Jesús Arjona, vigilante de seguridad, que ha trabajado durante mucho tiempo, muchos años con un perro, y nos ha explicado su experiencia y cómo se ha de querer y cómo se ha de cuidar a estos perros, que os ayudan mucho y también nos ayudan y nos protegen a los que somos usuarios del metro o los perros policía. Jesús, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gràcies a vosaltres. Un saludo.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial als infants, adolescents i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Aquí no res, 10 minutets, Esports Cope, avui amb l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda, bona tarda a tothom.
Tenim coses interessants del Futbol Club Barcelona, no? Explica'ns, va.
Sí, com aquesta última polèmica amb unes declaracions de Deco. Estarem a Portugal, parla del model obsolet, canvi de model a Can Barça, amb el que això suposa per tot el barcelonisme i més pels puristes del conjunt blaugrana. Parlarem amb el periodista que ha fet aquesta entrevista a Deco, el Barça desmentint que no volia dir allò. Vaja, no ho terratrèmoli després el cap de setmana per oblidar, Carlos. L'empat del Barça, que si tenia opcions de lluitar per la Lliga, el deixa gairebé sense. La derrota, més enllà de la derrota, la imatge i la derrota del Girona al Bernabéu davant el Real Madrid, la derrota de l'Espanyol, és d'aquells dilluns per passar pàgina ràpidament i plantar-te en dimarts.
Oblidar-ho tot. Molt bé, tot esport i més a partir de les 3 i 5. Bon programa, Albert.
Gràcies, Carlos, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda arribarà la Montse Rodríguez, ens centrarà a l'interna i ens explicarà coses, com per exemple, quines?
Doncs com fer un bon currículum i com preparar una bona entrevista de treball i sobretot també consells per la incorporació al món laboral. Avui parlarem amb una de les persones que treballa a Randstad Digital, recordo que és una empresa de treball temporal, és la Mar Vilaseca, i ens donarà aquests ítems per poder fer aquest bon currículum i trobar una bona feina.
També parlaràs de com ensinistrar gossos, no?
Exacte, sí, sobretot aquests gossos que estan insinistrats per estar als hospitals. Ja sabem que cada cop hi ha més hospitals que obren les portes als gossos i en parlarem amb un expert en teràpia amb aquests animals de l'Hospital Clínic, que es diu Elias Guillem, i parlarem de la teràpia que fan servir i amb quines malalties i quines no.
Sobretot amb aquests gossos, malalties mentals per nens i joves.
Efectivament, mira, m'has llegit la pauta.
Tot això a les 7 de la tarda en punt amb la Montse Rodríguez. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Continua a migdia COPE. Pilar García Muñiz el segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.